L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, persones salvadores amb les psicòlogues Hermínia Gomà i Mati Segura. Senyores, gràcies per ser amb nosaltres. Ben retrobades.
Bona tarda.
Bona.
Hola.
Hola. Perdona. Hola, què tal?
Us considereu vosaltres persones salvadores, d'alguna manera? Des del rol de psicòlogues, no, Hermínia?
No.
L'Hermínia diu que no.
No, jo no em considero salvadora. No, perquè potser pel fet de que ens dediquem a la ment, potser en lo físic sí que sóc més salvadora si ve que algú va caure o alguna cosa, però a nivell mental confio tant amb el potencial de tothom que crec que no hem de ser salvadors.
No, que no necessitem ser salvats, no? No. Per ningú.
Jo diria que ja no ho soc, però jo sí.
Sí, ho eres, ho eres.
Sí, ho era, però també, bueno, també vaig fer el meu treball de dir, de creure amb els altres. No, ja hi creia, però era potser una mica la idea de que ens han inculcat o la tenia, no ho sé, de què puc fer jo, no? Jo vull ajudar tothom, vull salvar tothom. Després te'n dones compte que la gent és més capaç del que tots ens pensem i que la gent és capaç de sortir-se per si mateix de totes les coses.
Sí, però tu tenies una mica aquest rol abans de ser psicòloga o ja com a psicòloga?
Ja com a psicòloga, no? I com a psicòloga, com a mare, és allò, jo voldria que tothom estigués bé, no? Després te n'enteres de que, bueno, la meva felicitat tampoc pot dependre de que tots estiguin perfectes al meu costat.
És molt interessant i aprofundirem en aquest tema perquè de ben segur que hi ha persones que ens escolten que es consideren persones salvadores. Diu la psicòloga Yaissa Sanz, el triangle dramàtic de Cartman, es refereix al psiquiatre i psicoterapeuta Stephen Cartman, parla del rol de la salvadora i explica que hi ha diversos rols desadaptatius que podem prendre en les relacions i que poden fer que patim. Es tracta d'un triangle viciós on trobem tres rols. Primer, el de salvador o de salvadora. Segon, el de perseguidor o perseguidora, on la persona se sent superior des de la crítica. I després hi ha el rol de víctima o de nen ferit. Aleshores, continua explicant aquesta psicòloga, quan tenim a prop una persona que tendeix a assumir el rol de víctima o de nen ferit, és probable que entrem en aquest cercle i prenguem un rol paral·lel. O sigui que és probable que jo agafi un rol de salvador o de salvadora. No et preocupis, t'ajudo. Què necessites, etc. Les mares, sobretot, encara que també els pares, poden convertir-se en les persones que encadenen els que han de créixer sota la seva empara i, per tant, esdevenen persones que podríem anomenar salvadores dels que, precisament, han d'aconseguir que siguin independents. Aquesta dèria salvadora també entra en l'àmbit de la parella i sobretot en reben les conseqüències les dones que admeten sovint de l'altre més del que haurien d'admetre, que també perdonen molt, potser massa. Tal com assegura la psicoterapeuta Núria Arèbola, tenim la creença ferma que l'amor és la raó per la qual tot se solucionarà, obligant-nos fins i tot a mantenir-nos en una relació on clarament ens estem maltractant, ja que pensem que l'amor ho aguanta tot, que per amor es perdona tot, hi ha una entrega absoluta per amor. I esclar, ens trobem amb moltes parelles també en què una de les dues persones vol salvar l'altra i continua intentant salvar l'altra, de vegades d'ell o d'ella mateixa. Avui a l'ofici de viure, persones salvadores.
Phil Bosmans. Només una persona feliç pot fer-ne feliç una altra.
Sílvia Llop, psicòloga.
La infància ens marca moltíssim, molt més del que podem pensar. I clar, si tu has tingut, per exemple, imagina que la teva família, doncs el pare, vaig a posar una mica estereotipat, el pare està una mica ausent perquè treballa molt, llavors està absent, i després tens una mare que, bueno, doncs s'ha deprimit, o sigui, ha tingut una depressió gran durant molts anys, llavors a tu t'ha tocat des de petita pues, assumir un rol de cuidadora i de més adulta que no pertocava en realitat, perquè clar, un està fora i no hi és i l'altre està fatal, per tant tu has de cobrir, no? Certes responsabilitats que no està podent dur a terme. Llavors, clar, per exemple, en aquestes situacions es genera molt aquest rol de salvadora, perquè tu has viscut a casa, és la teva forma en la que tu has après a relacionar-te amb els altres i també a rebre l'amor dels altres, no? De jo t'ajudo, llavors jo sóc útil, i llavors, clar, com no ho saps fer d'una altra manera, doncs ho acabes portant al món de les relacions de parella, de relacions laborals, relacions d'amistat, i aquest és un exemple, però clar, hi ha mil històries que et poden portar a assumir un rol així.
Parlem, doncs, de persones salvadores a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb les psicòlogues Hermínia Gomà i Mati Segura. Senyals que ets una persona salvadora, Hermínia, per les oients i els oients que s'estan escoltant. Com ho poden saber?
Mira, jo m'agradaria comentar 6 senyals que són clarament o juntes, o un percentatge d'elles juntes, doncs poden donar un perfil de persona salvadora. Per exemple, el teu sentit de vàlua prové de que els altres et necessitin. O deixes les teves coses i l'autocura per ajudar a les altres persones. En tercer lloc, és més fàcil animar i felicitar d'altres persones que fer-t'ho a tu mateix. I també podríem tenir en compte quan tens problemes per demanar ajuda o quan odies el conflicte i l'evites com sigui. Per últim, quan sovint estàs esgotada, aclaparada i cansada. Si es donen 4 d'aquests factors, podríem parlar de que estàs en un perfil de persona salvadora. Tots aquests factors ens diuen que tu, per problemes d'autoestima, per problemes de models que tu has vist a casa teva del que és ser bona persona, per una sèrie de factors també externs i interns, doncs agafes aquest rol que tot i que hi ha algú a dintre teu que et diu que potser no estàs encertat del tot, continues fent-ho. Per què? Perquè és la manera de rebre reconeixement, de sentir-te valuosa, de ser necessitada. Aleshores, és un amor molt, jo diria que està massa basat en la por. És a dir, tinc tanta por de no ser estimat, de no ser reconegut, de no ser necessitat, que m'excedeixo donant proves d'amor que potser ningú m'ha demanat. I al final hi ha un esgotament perquè hi ha unes expectatives, potser no explícites, de que jo voldria una retornada, voldria rebre un feedback, una compensació. I te'n dones compte que aquesta compensació no hi és. I al final la persona se sent una mica frustrada i també una mica dolguda i a vegades fins i tot tonta d'haver donat tant i tant i que no s'ha cobert aquesta expectativa de retornada.
En recordem aquests senyals. El teu sentit de vàlua prové que els altres et necessitin, deixes les teves coses i l'autocura per ajudar els altres, és més fàcil animar i felicitar altres persones que fer-t'ho a tu, tens problemes per demanar ajuda, odies el conflicte i l'evites com sigui, i sovint estàs esgotada, aclaparada i cansada. Aquests senyals, segons l'Hermínia Gomà, són els que poden fer arribar a la conclusió que ets una persona salvadora. No sé si afegiria algun tret, la Mati.
Algun, ok, estic molt d'acord. No? Això com t'ho expressen a vegades les persones quan venen a teràpia? Et diuen frases que no són conscients que potser ens estan explicant el que ha dit l'Hermínia. I una frase que et diuen moltes vegades és que jo, si els que estan amb mi estan bé, jo estic bé. Clar, aquesta frase així es dit, no sembla malament, no? Però fixa't el que estem fent. Estem posant la nostra felicitat en mans de que tots els que esteu al meu voltant estigueu bé. Clar, hem de tenir en compte que aquestes persones acaben sent necessàries, no estimades. O sigui, el seu objectiu és que els estimin. Però potser els estimen, però acaben sent necessitades. Clar, imaginem-nos, doncs, aquella mare, doncs, que en el seu fill li fa tot, absolutament tot, el fill ho veurà com una cosa natural. No ho... Aleshores, hi haurà tendència que moltes mares, sobretot, et porten una queixa de, sense arribar a dir que és un maltractament, ni molt menys, que la filla els hi diu qualsevol cosa, que els hi parla malament. Clar, és a dir, estic enfadada i tu no has complert el que sempre has de fer, estar per mi. No? Potser la filla o el fill no són conscients, però sí que ve d'aquest rol de salvador de la meva prioritat ets tu. I jo, des de que has nascut, t'he transmès que la meva prioritat ets tu. Per tant, si jo estic malament, m'enfadaré amb tu, perquè tu com a mare hauries de saber exactament com em sento. Llavors se senten malament, és a dir, els hi ha anat tot això que han fet per ser estimades, per ser, els hi ha anat una mica en contra, perquè no hi ha ningú que puguem salvar a tots a tota hora.
Com es crea, com es fa una persona salvadora? D'on neix?
És que, a veure, ens ho ensenyen, o sigui, i està molt bé, no?, que ens ensenyen a ajudar els altres, només faltaria, però conscient o inconscientment és el que es reforça moltes vegades, no?, de, oh, que maca que ets, com ajudes, veus com ajudes a la mare, veus com, clar, d'alguna manera, subliminalment ens han ensenyat que lo correcte és això, és ajudar. Clar, no són, potser a vegades no són missatges que ens han transmès exactament, no? Si no ajudes, però si anem a mirar, i potser tots ho hem fet, no? Evidentment, transmetre el valor de l'ajuda als nostres fills no és dolent, tot el contrari. Ara, clar, si aquest valor me'l faig tan meu que jo com a mare, com a parella, com a companya de feina, necessito sempre ajudar els altres, clar, això es pot esdevenir que acabi sent una persona salvadora i que a vegades els hi... una pregunta que els hi faig jo és, quan et diuen cuida't, això que tothom dient cuida't, 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 per tu què vol dir cuida't? No ho saben.
Jo diria que en un altre nivell, ja sortim una mica del rol de mare, en un nivell, per exemple, adult o professional, sobretot, també té molt a veure amb una certa prepotència. És a dir, jo et veig a tu necessitat i, per tant, connecto amb aquest rol salvador. Qui t'ha dit que et necessita? Què ha ressonat amb tu que t'estàs creient que t'estan necessitant? Aleshores, jo, sobretot quan faig formació i preparo, doncs, els futurs coach o psicòlegs, els dic, vés al tanto, no et posis en un rol salvador. Tu has de fer la teva feina, però has de confiar que la persona té molts recursos per sortir-se'n sola. No et col·loquis en un rol de prepotència, de sort que jo estic aquí i t'ensenyaré el camí i gràcies a mi tu et salvaràs. Aleshores, també hauríem de tenir en compte en aquest rol professional, perquè hi ha persones que potser en un rol personal no se'n sortirien i estan molt necessitades de ser salvades, però en canvi ho projecten en un rol professional de ser salvadores. Llavors, és una cosa que potser hauríem de reflexionar en quin nivell d'alçada et col·loques per creure't que tu tens els recursos, les eines o el consell. Llavors, aquí, com ho detectem? Doncs ho detectem amb aquelles persones que no poden parar de donar consells. Clar. És que només obres la boca i abans de que tu acabis de dir, ni han escoltat, es col·loquen en aquest rol salvador i et diuen el que has de fer, el que has de deixar de fer, el que... Home, és que jo, en el teu cas, i quan m'ha passat a mi, aleshores dius, aquí seríem símptomes o serien senyals de que aquesta persona s'està col·locant en un rol salvador.
Totalment. I no cal que sigui en l'àmbit professional, no en l'amistat, per exemple. És molt fàcil, sí. Cal caure en aquest rol. Sí. Però, esclar, hi ha professions com la vostra que ja us sembla portar-ho implícit, el rol de salvador, si no vas amb compte.
Exacte, per això. Moltes vegades les persones que han triat aquesta professió, d'alguna manera, tenen ganes d'ajudar els altres. Però una cosa és ajudar i l'altra és posar-te en aquest nivell de superioritat on jo tinc els recursos, les eines, el que sigui, per salvar-te'n a tu. I penso que això és un treball, com deia abans la Mati, els professionals que ens dediquem a l'acompanyament de persones hem de fer un treball personal molt important, precisament per no projectar tots aquests rols salvadors, perquè si no el que fem és generar una dependència.
Però esclar, no pots que la persona ho vingui buscant?
Jo no m'hi he trobat mai. Mai.
Val.
És a dir, jo el que m'he trobat és persones que volen resoldre un problema. Volen resoldre. No venen per ser salvades. No venen per... Jo crec que hi ha un perfil de persona que voldria una vareta màgica. I sense canviar res, que les coses canviessin. Però una cosa és que jo vingui a buscar una vareta màgica i una píndola, i una altra cosa és que vulgui ser salvada.
També els salvadors, de totes maneres, faria una classificació molt meva, no? O sigui, una és aquesta que has parlat a l'introducció, d'aquella persona que ja podríem quasi tildar a la branca de psicopatologia, de que necessito una víctima, no? D'aquest salvador, que la persona que necessito salvar-te, i si necessito salvar-te et faré que siguis víctima, et faré sentir inútil, et faré sentir que no pots, per jo sentir-me aquest salvador. Després tindríem l'altre perfil, que és aquest que en els amics, a les organitzacions, que necessiten salvar tothom, però és que, clar, si jo ajudo, el que ajuda està en una posició superior. És molt més fàcil ajudar que ser ajudat, no? Clar, si jo em faig necessari en el grup d'amics, i jo tindré un lloc en el grup d'amics. Si jo em faig necessari en aquesta organització, jo m'asseguraré un lloc en aquesta organització. Clar, potser impediré que l'organització vagi endavant si no confio en l'equip. I l'altre tipus seria aquest, més que hem parlat abans, no? D'aquelles persones que amb tota la bona fe del món, amb tot el carinyo, amb tot l'amor, però voldrien fer-ho tot pels altres, no? Ja se posaríem aquests tres rols, però sí que és veritat que a vegades és el... Si jo, és més fàcil, o sigui, és molt més fàcil ajudar que ser ajudat. A tots ens agrada més ser el que ajuda que ser ajudat, en tots els termes. Clar, i hi ha persones a vegades en l'organització que potser per les seves inseguretats, pel que sigui que no s'han treballat, necessiten fer-se necessaris.
Oscar Wilde. Estimar-nos nosaltres mateixos és el començament d'una aventura que dura tota la vida.
Fa poc, a Hermínia Mati ens acompanyava la psicòloga Marta Sagrelles presentant el seu llibre Estimada mare, em fas mal, parlant de les mares. Les mares també, en el seu llibre parla de les mares, entre altres coses, de les mares com a salvadores, com a persones salvadores, i diu: a vegades, certament, hem intentat posar límits i la nostra mare no els respecta, diu aquesta psicòloga. Per desgràcia, això passa i quan es produeix ens sentim trepitjades perquè una figura tan clau per nosaltres ha transgredit les fronteres de casa nostra i han retirat la reixa del jardí per entrar sense permís. No sé fins a quin punt les mares i pares també, per defecte és fàcil caure en el rol de persona salvadora.
Mira, jo tinc la sensació que, clar, quan tu tens aquell nadó que depèn totalment de tu, costa molt anar-te'n donant compte que aquest nen o aquesta nena necessita volar. Són molts mesos, molts anys, que hi ha una dependència física molt gran. És a dir, jo penso que els primers anys és quasi que sobrevisqui aquesta criatura, perquè és que qualsevol situació ja és perquè es mori. Per tant, doncs, has d'estar molt alerta amb coses molt físiques. Realment hi ha una dependència de tot, de ser abraçat, de ser curat, de ser alimentat, de ser abrigat. Hi ha unes necessitats molt grans. Aleshores, moltes vegades ens pot costar, com a pares o mares, doncs, prendre consciència que els nostres fills van creixent. I moltes vegades el que voldríem evitar és que s'equivoquessin en certes coses, que no patissin. Jo penso que la clau de l'amor és: entenc que t'equivocaràs, però també entenc que te'n sortiràs. I que espero que si algun dia em necessites em puguis vindre a buscar. però has de fer els teus propis errors, t'has d'equivocar. Què passa? Que a vegades aquest amor inicial és un amor massa vinculat a la por. I no és tan fàcil, és a dir, és un amor molt poruc, que no et passi res, que abriga't, menja, porta el metge... És a dir, clar, quan tu fas un vincle amb qualsevol relació i el comences d'una manera determinada, fer un canvi de rol requereix també tot un treball. I penso que en l'adolescència, o la pubertat en alguns casos, és el moment de trencar i de que la criatura doncs agafi un rol una mica més de rebeldia, d'afirmar-se a si mateixa, no? Llavors, clar, aquí és quan te'n comences a donar compte, potser sí que el teu fill o la teva filla han crescut, potser sí que poden agafar boles, ales, però que requereix també tot un procés d'aprenentatge com a pare i mare, de dir, vale, ja t'he donat les arrels, ara t'he de donar les ales,
perquè
no?
Pot ser que el fill o la filla tinguin 40 anys o 50 i els pares continuïn fent de salvadors, salvant-los de les mil i unes circumstàncies possibles, eh?
Sí, i que d'alguna manera socialment s'espera que els pares i mares no diguin, bueno, doncs apanya-te-les tu, sinó que estiguin donant aquell suport. Si jo crec que tu has donat unes bases sòlides, aquest nen i aquesta nena creixeran, faran la seva vida, però que sàpiguen que si en un moment et necessiten, que puguin vindre a tu. Però clar, això has d'haver donat molta confiança en aquests nens i nenes per dir, tu ets capaç de sortir-te'n, tu ets capaç de buscar-te la vida, tu ets capaç de salvar-te a tu mateix. No cal que siguem nosaltres. Però que això és tot un procés. Què passa? Que a vegades sí que és veritat que hi ha fills que per X circumstàncies doncs necessiten, són molt dependents per algunes qüestions físiques, per algunes situacions. Doncs clar, en aquests casos és com més natural i més... és que és necessari, perquè hi ha unes dependències molt grans, no? Jo penso que el treball dels pares i mares és donar aquest espai i aquest permís per fer créixer i perquè creixin els nostres fills. I és difícil, perquè sempre hi ha com una mica de sensació de que, bueno, igual et necessiten, sort que estàs aquí. Pues aquest tipus de comentaris que a consulta ho sents, però en aquests casos no hi ha un problema. El problema és quan tu continues donant molt i estàs esperant aquest rebre a canvi. Jo penso que això és el que he vist com amb més dolor, més frustració, de dir què he estat fent durant tot aquest temps, amb tot el que he arribat a donar, que ningú t'ha demanat. I que si ho has donat, ho has donat perquè tu volies. Aleshores, realment és un procés d'acceptació i de creixement personal, de donar-te en compte que l'elecció de donar-ho l'has fet a tu, que en el fons no t'ho ha demanat ningú.
Sí, sí, no? I prendre nota d'aquest no esperar res a canvi, interioritzar-lo.
No esperar res a canvi i jo diria donar ales, donar eines, malgrat saber que jo com a mare patiré. O sigui, això anirà amb mi sempre, no? Evidentment que hem de donar ales i que són independents i que confio moltíssim en ells, però sempre hi haurà aquest patir que no em pot impedir viure. Vull dir, l'accepto com natural, és una persona que estimo i jo veig que han fet la seva vida, veig que l'han feta molt bé, però el que no pot ser és que a vegades aquest neguit, per no patir, jo torni enrere i vulgui fer-los la seva feina. O sigui, no hi ha una manera. Clar, a vegades et trobes en què, clar, què voldríem? No? Jo us vull donar ales, però us vull donar unes ales tan ben posades que em garantiu que no caureu. No, és que això no existeix. Ells han de tirar endavant, ells han de fer la seva vida i ells s'han d'estar allà.
Estem parlant avui de persones salvadores a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Hermínia Gomà i Mati Segura.
Bernardo Stamatías. Ser una persona emocionalment sana no significa dependre dels altres per ser feliç, sinó, sobretot, de l'amor que ens tenim a nosaltres mateixos.
Diu l'Hermínia Gomà que si ets una persona salvadora probablement ho fas des de la infantesa, que proporciona satisfacció al fet d'ajudar a d'altres persones. Però el problema és que ho fas a canvi del teu propi benestar. M'agradaria parlar d'aquest benestar propi i de com, volent ajudar els altres, deixem de pensar en nosaltres, vaja.
Mira, és més fàcil ajudar els altres que ajudar-te a tu mateix. I aleshores és, mentre m'ocupo de tu o simplement em preocupo de tu, no penso en tot el desordre intern que tinc jo i amb tots els problemes que jo he de resoldre, amb totes les dependències, les meves històries personals. Aleshores, és una manera com molt elegant de fugir, de resoldre les teves pors, les teves inseguretats, les teves, els teus enutjos, les teves frustracions. Aleshores, és com una distracció, també. Què passa? Doncs que tu et pots distreure perquè estàs fent, jugant al, jo què sé, aquí amb les maquinetes, i dius, ai, és que aquesta persona... Però si tu et distreus fent el bé i ajudant els altres i sacrificant-te pels altres, és com noble. Però, en el fons, no deixa de ser una distracció de certs temes teus. Aleshores, és preocupar-te per un altre. Primer, pregunta què puc fer per tu. Pregunta si em necessites per alguna cosa. I creu-t'ho, si et diuen que no. Aleshores, no, però m'ha dit que no, però jo, en el fons, sé que sí que em necessita i menys mal que jo estic aquí. No, mentre tu estàs dedicant-te als altres... no t'estàs dedicant a tu.
Perquè la línia també del que comentaves abans, clar, en la millor intenció empatiteixes l'altra persona. Si tu ja avamposes el que tu suposes que són les seves necessitats, la
teva necessitat d'ajut... I això ho veus, per exemple, amb nens petits que volen fer ells el que estan aprenent a fer. I tu allà que et mors de ganes d'intervindre per ajudar-los a que vagin més ràpids o que no s'equivoquin. I aquí hi ha un tema amb l'error. Quina relació tens tu amb l'error i amb l'equivocació? Que et fa tanta por que els altres s'equivoquin o que els teus fills ho facin malament? Quina relació tens tu amb l'equivocació? Aleshores, també ve doncs, d'històries personals, no? Aleshores, jo ho veuria una mica com una distracció per no centrar-te en tu i resoldre el que tu hagis de resoldre de tu.
És a dir, la Mati com a ex-salvadora, i estàs d'acord?
Sí, tant.
Però tu havies fet treball d'autoconeixement.
A la força. A la força. No, que a veure, jo suposo que hi ha un punt, no, de que sí, a tots ens agrada. Jo vull que els que estan al meu costat estiguin bé. Això és obvi, em sembla que tots ho volem, no? Però, com diu l'Hermínia, el problema està en quan això et fa distreure del que tu portes a dintre, no? Que arriba un moment que dius, a veure, quina necessitat tinc jo de salvar tots els altres, no? I és aquí quan te'n dones compte de, ostres, i potser sí que és veritat, és més fàcil veure les necessitats dels altres sobre els nostres ulls, no sobre els seus, que les nostres pròpies.
Doncs hi ha un altre aspecte que m'agradaria també apuntar, i és que quan les persones diem és que si els altres estan bé, jo estic bé, sí, és que això dona molta tranquil·litat.
Sí, és a dir, i tant.
Mentre si tu estàs bé, vol dir que jo no tinc cap responsabilitat, i et tranquil·litza molt.
Aleshores,
no és tant per salvar-te, sinó que a veure si et salves d'alguna manera i que tot estigui bé, no? I és veritat, quan tot està en ordre, quan la gent és feliç al teu voltant, per això moltes vegades, en aquests moments, doncs, per exemple, els dols o les situacions de malestar d'algú que tu estimes, és surt d'aquí ràpid, cura't, posa't bé, perquè mentre tu estàs malament, jo tinc aquest sentiment de patiment o de malestar, o de que igual hauria d'estar fent alguna cosa, posa't bé ràpid, perquè així jo puc continuar amb la meva vida. Aquí seria un altre extrem, també, no?
Aquí amb les persones salvadores, ara m'ha connectat una cosa que jo li dic, el límit de l'empatia, no? O sigui, tinc una amiga que està passant per una depressió, per una ansietat, o que s'ha trencat una cama, no? I, clar, jo com a salvadora, aquí estic, pel que necessitis, truca'm quan vulguis, vindré a l'hora que sigui, el que necessitis. Però, clar, si ha passat un cert temps i això a mi em cansa, clar, ara ja et poso la responsabilitat sobre tu i ja començo a dir, home, ara ja hauries de posar alguna mica de la teva part, perquè jo ja no tinc més... aleshores ja comencem a diluir, no? I és com si et digués, jo ja t'he dit el que havies de fer i tu no ho has fet, per tant, llavors ja no puc més, o sigui, la meva capacitat salvadora dura un temps, i amb aquesta capacitat salvadora jo no t'he tret d'aquí, doncs ara ja... I això segurament moltes persones que han passat a lo millor per depressions o per altres moments s'hi han sentit, no? Que al començament si tothom el que necessitis, truquen quan sigui, et porto aquí, t'acompanyo allà, però quan ja fa un cert temps i la truco, que vol sortir, no tinc ganes, bueno, ara ja em canso, no? I llavors ja, la meva capacitat salvadora ja no pot més, per tant, ja necessito posar-te la responsabilitat sobre tu.
Déu-n'hi-do. I això tu, sí, això ho has vist.
Això ens passa. Això ens passa a les persones que pateixen una depressió i això, pues, que sí, una depressió real. Hi ha persones que veure que l'Armínia també ho ha vist, no? D'aquelles que els agrada, però no, anar, pues, tenir aquest victimisme per ser salvades. No estic parlant, estic parlant de persones.
Sí, hi ha persones que, d'alguna manera, implícitament demanen ser salvades? Implícitament.
És una manera de viure, no? Vull dir, al fi i al cap atraiem el que volem, no? I no, implícitament, o sigui, no són conscients, eh? O sigui, ningú, absolutament ningú està malament perquè vol. L'altra cosa és que si jo estic en el meu rol de que em vingueu tots a ajudar, la meva tristesa és fumuda, no? Però si jo et trec d'aquí i et dic, mira el món, i dius, ui, que perillós que és el món, saps què? Me'n torno a la meva misèria, que no m'agrada, però em tornareu a venir a ajudar. Però ja seria una... O sigui, però ja dic, no ho fa... No és una cosa que conscientment diguin, mira, vaig a fer-te... Però sí que a vegades el cervell fa aquestes coses i te n'adones compte que persones que poden ser vàlides, que estàs tirant endavant, que veus que en el moment en què veuen el món és, uf, que perillós que és el món, saps què? Em torno cap enrere.
Persones que amb tota la raó del món han passat un tràngol molt dolorós... Mm. Però, esclar, 20 anys després continuen instal·lades...
En aquest dolor, sí.
Bé, en la recta final del programa sobre les persones salvadores, ja hem parlat de l'àmbit laboral, però m'agradaria aprofundir-hi una miqueta més, parlant dels treballadors, entre cometes, salvadors. La Gemma Sánchez, psicòloga, diu que són els treballadors que sempre estan disponibles, malgrat la seva llista de tasques i d'ocupacions. Són persones, són treballadors, treballadores que no saben dir que no i que mantenen una relació simbiòtica amb els seus caps i supervisors. I, a més, tendeixen a assegurar-se de la seva feina i per això els cal un feedback continu. Aquestes persones que sempre estan disponibles, per apagar focs, quan sigui.
Mira, aquí potser hi ha diferents elements a tenir en compte, no? A vegades ser imprescindible o creure't imprescindible et dona molta valoració interna. És a dir, què farien sense mi? Què faria? És que aquest cap no faria res si jo no estigués aquí. Hi ha una necessitat de ser com imprescindibles i estar una mica com en segon terme. No en primer terme. Ja m'està bé que tu estiguis en primer terme, però qui fa que tot surti, sóc jo, perquè jo sóc la persona que trec la feina, etc. Jo diria que un dels problemes que hi ha, a banda d'aquest, és la incapacitat de ser assertiu. És a dir, aquest no. Dir no. És a dir, jo no sé dir-te que no. I aleshores em sento malament si t'hagués de dir que no. No en sé, em fa por... Tinc por de perdre la meva feina, tinc por de perdre la teva atenció o els privilegis que pugui tindre pel fet de reconèixer-me com una persona que aporta molt a l'organització. Aleshores, jo diria que, bueno, hi ha molts més temes, no? Però jo diria que un és una manca, una incompetència a l'hora de ser assertius, de poder dir que no. Un tema que, òbviament, està lligat amb l'autoestima, perquè si tu tens autoestima, doncs és més fàcil que siguis assertiu i diguis, no, mira, és la meva hora, o això jo no puc fer-ho, o que puguis dir, doncs, això en aquests moments no t'ho puc fer, t'ho faré demà. I que facis valdre, doncs, els teus drets i les teves necessitats. I, per altra, aquesta necessitat de reconeixement, d'avaluar, de ser imprescindible per a altres persones. Serien dos factors que jo... Uh-huh. tindria en compte a nivell laboral, sobretot.
Realment són aquests factors. El que passa que a vegades el que he trobat en persones que això és així, però necessiten racionalitzar-ho, no? Aleshores, el primer que et diran, i estaran atrapats aquí d'entrada, el fet de, clar, és que si no ho faig, quines conseqüències tindré, com em tractaran a la feina, i fins i tot anem fent a l'overthinking aquest gran, i bueno, és que m'acomiadaran. I no dic que a vegades no sigui veritat, no? Vull dir, evidentment, el que quan comences a parlar amb ells, veus que realment aquesta possibilitat no és tan real com ells es pensen, sinó que és més fruit, o sigui, li han donat un significat a totes aquestes pors, aquestes necessitats de ser imprescindible, perquè si sóc imprescindible no m'acomiadaràs, etcètera.
Tu vas donar a les xarxes socials, Hermínia, per acabar, consells a les persones salvadores. Tu vals molt encara que no salvis ningú, eh? Aquest era el primer.
I és així, és a dir, que moltes vegades aquest valor nostre ens pensem que ens prové de salvar algú. Per tant, doncs, tu vals molt encara que no salvis a ningú. Ajuda't bé per ajudar, i això ho veiem en els avions, no? Primer posa't tu la mascareta i després hi ajudaràs els altres. Anima't i celebra els teus èxits. No visquis dels èxits dels altres, celebra, aprèn a valorar aquests èxits que tu tens. Demana ajuda si la necessites. Escolta't, perquè si no t'escoltes no sabràs que tens necessitats. Si tens necessitats, demana ajuda. Pots afrontar els conflictes honestament. Moltes vegades el que hi ha al darrere és la por a afrontar un conflicte. Per tant, doncs, posem-lo damunt de la taula i afrontem-lo. No cal que l'única estratègia que tinguis és solucionar-ho tu, és fer-ho tu, i no marejar, no molestar a l'altra persona per no tindre conflictes. Descansa, simplifica i gaudeix de la vida.
I ara sí, per acabar, Mati, en l'àmbit de la parella, que no l'hem tocat, les persones que volen salvar la parella...
Uf, això és que és terrible, no? Sempre recordo una pacient de fa anys que el primer que em va dir, diu, és que jo no m'enamoro de persones, m'enamoro de problemes. I realment és que era així, no? Tenia una atracció tan forta per les persones que en un moment donat passaven i que la necessitat era real, o sigui, no és que... Però clar, si el que m'uneix a tu és aquesta necessitat, quan aquesta necessitat s'acabi, què em quedarà?
Quan l'hagi salvat.
quan t'hagi salvat, quin rol agafarà aquesta parella? Ja serà un altre totalment diferent, no? Recordo que amb aquesta vegada que ara faig l'hora, a veure, vés, apunta't a una ONG, però la parella, sisplau, que ja no et necessiti fins a aquest punt, no? De totes maneres, o sigui, a les persones així en l'àmbit o de parella o de... Jo els hi poso una metàfora, no? que et diuen, què tinc que fer perquè el meu fill endreci a l'habitació? Dic, no, és que has d'aprendre tu a tancar la porta. Per ell no és tan important com tu tenir l'habitació endreçada. Potser has de ser tu, has de pensar què em passa a mi que no sé tancar la porta de l'habitació.
No. Molt bona reflexió per acabar.
Si algú li interessés, hi ha un article en el meu blog que és les persones que amen a les persones com problemes.
Sí, exacte, seria aquest cas.
Sí, és a dir que potser no és ben bé
la mateixa
pacient, suposo però
que
sí
no.
Que hi ha persones que no són conscients de que aquest problema és de l'altra persona i volen salvar a les persones amb problemes. Uh-huh. Aleshores dius, què és el que et fa? Jo la pregunta que faria és, què necessites quan tu estàs esperant o vols resoldre els problemes de l'altra persona? Uh-huh. Què estàs fent amb la teva vida?
Què passa?
Aleshores, això, per exemple, ho veiem en persones que estan, doncs, en persones amb problemes d'addicció, amb problemes, de dependències, etc. I dius, i què hi fas aquí? Bueno, doncs, jo crec que a l'altre el puc canviar.
Clar.
Amb l'addicció es veu moltíssim.
Les relacions de codependència. És a dir, que en aquests casos ens trobem, doncs, que aquest rol salvador acaba sent víctima. És a dir, quan tu abans parlaves d'aquest triangle dramàtic,
sí.
Doncs ens referim a això, a que aquest triangle va canviant. És a dir, tu passes de salvador, acabes de víctima, ets perseguidor, és a dir, no estàs només en un rol. És que al llarg del temps pots anar passant per tots els vèrtexs, no, d'aquest triangle.
No, i es va repetint, no, suposo, sí. Mati també, és a dir, que la persona, que aquesta persona que estava enamorada dels problemes, Diana.
Sí, no, en aquest que en el cop deia l'Armini, en el triangle aquest passen tots, no? Imaginem-nos el cas a la inversa, no? Una persona que ella creu que necessita una parella perquè la salvi, clar, anirà a la primera que la teva, clar, t'enamoraràs del Salvador, jo t'ajudaré, jo, clar, el primer conflicte que tu no em puguis resoldre, no m'estimes, no puc confiar en tu, m'has decepcionat, i aniran encadenant parelles que no els hi donen el que elles necessiten.
Déu-n'hi-do.
Clar, perquè al final ens trobem que és aquesta situació que coneixem nosaltres a clínica, que en el fons tu vas repetint les mateixes estils de relació. És a dir, tu pots canviar la persona amb la que et relaciones, però tu no has canviat res i tu et continues relacionant amb els altres des de qui tu ets.
Armínia Gomà, Mati Segura, senyores, moltes gràcies per tot el que heu aportat a aquest programa. No heu vingut a salvar-nos, però ens heu donat molts elements de reflexió parlant de persones salvadores. Senyores, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure. Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies
per ser amb nosaltres presencialment. En Sergi Torres, emfasitzo aquest presencialment perquè no es troba a l'estudi de Catalunya Ràdio, tot i que ara mateix no vius a Catalunya, sinó lluny d'aquí, ja ho diràs tu si vols. I el que t'ha cridat l'atenció en venir a la gran ciutat, en aquest cas a Barcelona, és el component energètic, no? Com et fa la sensació de que hi ha molta densitat en l'ambient?
Sí, quan solem viure en llocs i estem molt acostumats a aquest lloc, ens adaptem energèticament i no ens donem compte. Jo ara que tinc aquesta oportunitat d'estar vivint a Suècia, al centre de Suècia, i estic molt en vincle amb la natura, amb els boscos, i puc obrir el meu camp de sensibilitat a relacionar-me perquè no m'estic relacionant amb persones. Curiosament, quan he tornat ara a la ciutat, he pogut veure molt clarament aquest matís. Per exemple, estava a la cua d'un restaurant per pagar i m'he donat compte com jo tenia que guardar una certa distància perquè jo m'estava comunicant amb el camp energètic de la persona de davant. I així com físicament ho tenim claríssim, jo no puc ocupar l'espai que ocupa un altre cos perquè estaria sobre de l'altre cos. En el nivell més subtil, aquesta zona que anomenem zona vital, que a vegades s'ha anomenat zona vital, no, de més propera, és un camp d'energia. I aleshores no som conscients d'aquest camp d'energia, però ens estem interactuant. Aleshores, en ciutats on la densitat de població és molt gran, es veu com aquests camps no tenen espai per ser respectats. Aleshores, dins d'aquests propis camps d'energia, prenem unes decisions d'aïllar-nos de la sensibilitat del propi camp per no sentir la pressió o la tensió d'estar comunicant-nos amb camps que no voldríem comunicar-nos. Aleshores, això és el que estic experimentant aquests dies i és molt interessant, és molt interessant. Veure-ho, sentir-ho, et permet prendre decisions al respecte, prendre una miqueta més de distància. Hem vist que hi ha cultures com, per exemple, i disculpeu la comparació, perquè, bueno, s'hauria de dir moltes coses més, la cultura japonesa, que té aquesta distància, algú dirà, bueno, és que són molt freds, és veritat, però hi ha cultures que tenen aquest respecte, aquesta distància. I nosaltres, que som llatins, que som molt més propers, i amb aquestes densitats de convivència, no ens donem compte d'aquest respecte també al camp. Així que estic experimentant aquesta sensibilitat i trobo fascinant.
Però clar, tu el perceps, aquest camp energètic, però no tothom el percep.
Curiosament, tothom el percep, però no tothom és conscient de que l'està percebent. Llavors entrem a un autobús ple i sí que sentim l'agobi del físic, però sentim l'agobi de tothom. I això ho sentim, i això suma. Aleshores ens sentim molt agobiats i no sabem per què està passant o què és. I és aquesta comunicació amb el camp que és jo l'estic vivint, és molt marcada. És molt marcada. I les persones que tenen aquesta sensibilitat alta, que són persones sensibles, ho acusen molt, ho experimenten molt, molt clarament.
Proposo que en continuem parlant la setmana que ve.
Som-hi.
Sergi, moltes gràcies. Els oients i les oients també, moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, d'en Marçal Turó a les vies de so, de la Blanca Busquets al guió i de la Núria Ventura a la producció. Una abraçada.